Vila Real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila Real, vosaltres sou protagonistes.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para 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 para.
12:03 del matí, avui és 6 de maig. Això és la 92.2 de la freqüència modulada, ja sabem, Ràdio Vila Real. I miren, ahir a Torrent detenien a un fisioterapeuta. L'acusaven de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual d'una menor amb discapacitat. Bueno, pues ell, quan declara, diu que el que ell feia era una estimulació d'esfínters amb aloe vera. Bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Bon dia, Susana.
I també bon dia, Maria Ventura López.
Molt bon dia a tots i totes.
Tema fotut, però del que hem de parlar, perquè, clar, s'ha preguntat a més fisioterapeutes si això s'utilitza. Per què? Pues perquè l'argument que ha oferit a la Policia Nacional el fisioterapeuta de 30 anys detingut per violar presumptament a una xiqueta amb paràlisi cerebral mentre li practicava una sessió terapèutica a la casa de la dona de Torrent, però que ja com dic els professionals de l'atenció primerenca neguen. Els fisioterapeutes consultats desconeixen aquesta tècnica. A més, veuen innecessari i així atents a totes les persones que estan prou de persones que no es poden defendre's. Veuen innecessari haver de tancar l'habitació on se fa la teràpia. Cuidao, perquè ens podem trobar personatges en tan malos instints com este... Bueno, este ser, que és que a més allò de tindre, de no poder publicar la cara ja dona prou de ràbia, eh?
Totalment.
En fi, clar, per exemple, una fisioterapeuta, no?, que treballa en una associació valenciana d'ajuda a la paràlisi cerebral i fa 20 anys que treballa en esta associació primerenca de xiquets amb aquest problema, desconeix cap tècnica que impliqui l'estimulació d'esfínters i encara menys que obliga el professional a quedar-se a soles en el pacient. Ella deia, i m'alegre, que fa 20 anys que treballa en el camp de l'estimulació primerenca i ni he escoltat mai ni l'he vist sentit des del punt de vista de neuropediatria aquesta tècnica, reconeixia esta fisioterapeuta. També fins i tot matisa que en cas de que els menors presenten oclusions intestinals se'ls aplica altres tècniques ben diferents i sense intervencions als esfínters, com massatges, per exemple, la panxa en el sentit de les agulles del rellotge. Vos he deixat bocabadats, però aquesta notícia és que si no la tractem podem encontrar-nos en que n'hi hagi certs tan malignes que els deixem actuar d'aquestes maneres contra... i aquests angelets que no poden defendre's.
No, a més, el que sempre diem, no? Gent en la que tu confies, tu vas al fisioterapeuta perquè és un professional i dices, no?, a la teua filla, al teu fill, a tu mateix, no?, en les seues mans perquè penses en la bona fe de tota la gent, no?, i que t'ocorrisca això, és que és de veres...
Dona't compte claro, els pares, els progenitors, se van assabentar dels fets que s'imputen al fisioterapeuta, que recordem que ja està en presó, eh?
Uh-huh.
Que sentien els plors de la xiqueta.
Clar.
I l'acusat s'havia tancat enforrellat a l'habitació on estava amb la menuda. Els pares, en sentir-la plorar, es van abocar per un espai que deixava el vinil i van veure que la xiqueta estava mig nua i el fisioterapeuta amb els pantalons baixats. En vista d'aquesta situació, els progenitors de la xiqueta de 2 anys van tombar la porta i la van alliberar. I el pare va reprendre, claro, vas començar a pegar colps al professional. És molt fort el que van viure estos pares, eh?
Home, pues sí, sobretot una xiqueta de 2 anys, Susana, és que no ens entra mai, mira, se'ns fica els pèls de punta, no? Perquè no volem ningú viure algo així i menys una xiqueta tan xicoteta i a missa barbaritat, no?
Per lo tant, ha sigut un moment en el que de veres a una persona se li queda la sang gelada dins del cos. Ens aconsella també la Imma Alegre, la fisioterapeuta, que solen estar en entorns naturals del pacient. Se té que fer d'aquesta manera. A casa, amb la família, en el col·legi o en l'escoleta, i sempre estan, tenen que estar els pares presents, un o els dos, perquè moltes vegades els familiars necessiten repetir alguns exercicis quan acaba la sessió. És dir, lo normal és el que aconsella esta fisioterapeuta, i és que les persones que estan prop estiguen veient què se'ls fa i quan estan a casa puguen repetir aquestes tècniques manuals.
Clar.
En fi, que caiga tot el pes de la llei sobre este personatge i que servisca d'exemple perquè no n'hi hagi ninguna altra persona que actue d'esta manera.
Lo juro, me guiñó un ojo seguro, lo juro.
Estás a la 92.2 FM.
Pit Carrer arranca la 34ª edició omplint la ciutat de teatre, dansa i circ i et convida a gaudir de la cultura més propera als carrers de Vila-real. Els dies 6, 7 i 8 de maig tornarem a prendre els carrers. Vila-real avança en cultura.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila-real, 964-520654.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Vicent, ¿estás escoltant la tronada? No caurà pedra. ¿Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateixa vaig a la Unió i l'assegure.
No espere més. Ja pot assegurar la seua collita de cítrics en totes les oficines de la Unió a la Plana Baixa o a través del telèfon 964-535533.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils.
Assegure la seua collita per la Unió de Llauradors. Assegure la seua tranquil·litat. La Unió son futur.
Una pregunta tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam, para, 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 para. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade.
María, ahora sí, noticias.
Bueno, tenies tu una notícia, no, en relació als burros del desert de les Palmes, que volíem comentar,
sí,
perquè
Maria,
continua el capítol, no?
Sobretot perquè jo recorde quan passa lo de burros, que nosaltres diem burros, però en la traducció són ases.
Sí, sí, sí.
Però recorde que quan passa lo dels burros del desert de les Palmes, nosaltres som un dels mitjans que ho diu els primers. I m'ha llamat l'atenció perquè tu, la setmana durant esta setmana a principis, vas denunciar el que està passant també ara en este moment.
Sí, en les cabres hispàniques a l'interior de Castelló, que hi ha una infecció del 85% dels exemplars que tenen sarna. I clar, des de la Federació de Caça estan reclamant, no, a la Conselleria de Medi Ambient que fique mitjans, no, i que ells poden ajudar, perquè no, perquè ells diuen, no, que la seva finalitat no és ells a tan sols de caçar els exemplars, no, si tindre cura, i que perquè ells també volen que els animals estiguen bé, no, i anar amb un veterinari i que vegin què és el que està passant, perquè així l'espècie no és merme, no, per exemple.
Val, pues, en este cas ho traiem nosaltres. I donat compte quan ho veurem les notícies a nivell nacional, sí, a nivell autonòmic, que és el que s'interessa. Perquè, clar, en aquest cas, demana la Fiscalia veu un delicte al maltratament animal en les morts dels ases del desert de les Palmes. Demana al juzgat que cite al director del Parc Natural com a investigat i que sol·licita a la Generalitat el detall de què va fer arran dels fets. Ja quasi com que anem tard, és que ens trobarem igual, però en l'assumpte que s'has contat tu fa una estoneta, no?
No, sí, recordem que també, segons una informació que ens va passar en nota de premsa el Partit Popular a les Corts Valencianes, diuen que hi ha un informe de la Conselleria de Medi Ambient que desaconsejava i se projecte que s'anava a fer de ramaderia extensiva al desert de les Palmes perquè no estaven bé les condicions, no, per a que aquests burros estigueren allí, no, que al final és el que va passar, no sé si van morir 8 o 10 exemplars, que la veritat és que són, pues, un fum, sobretot que és una espècie que recordem que està en risc d'extinció, que ens fa molta gràcia els burros, però recordem que no, que no és tan de bo, no?
Per això, a veure si després arribem fent tarda aquest tipus de denúncies. Però, en fi, també ens diuen, Maria, que som una de les províncies on no reciclem massa vidre, val? És a dir, dels municipis valencians, cal dir, perquè, clar, això se compta per pes, val? I, clar, si nosaltres anem a un tauler de lo que se recicla per habitant, ens trobem que Teulada encapçala la llista dels 20 municipis valencians i nosaltres estem una miqueta
fluixets, fluixets, no, Susana?
Teulada és recauda o replega 80,9 quilos de vidre per habitant, val? No n'hi ha ningú altre de la província de Castelló, només tenim la Plana Alta, Benicàssim, que lo que fa és recaudar 8 quilos per habitant. Uh-huh. Val? Per lo tant, entre 80 quilos de Teulada i 32, i només a Benicàssim per habitant de lo que se replega de vidre, en la província de Castelló estem un poc estem mal ubicats en allò d'aconseguir que tindre un planeta sostenible. Carai, no és tan difícil. Tenim 3 contenedors i només tenim que portar cada cosa al puesto. Vaja, en fin, que tampoc és tan difícil.
Pues mira, Susana, comencem, si vols, parlant un poquet de, d'altres temes de la Diputació de Castelló, exactament, perquè un total de 84 municipis de la província en situació de risc de despoblació repartiran 3,4 milions d'euros en 2022 mitjançant el Fons de Cooperació Municipal per la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana. I sí, ho ha anunciat el president de la institució provincial, José Martí, al final de la reunió telemàtica que ha celebrat aquest dijous la Comissió de Col·laboració i Cooperació de Fons Municipal de la Comunitat Valenciana, explicant que la Generalitat aportarà un més d'un milió d'euros, no?, i la Diputació de Castelló una quantitat idèntica. En la reunió també ha participat el diputat provincial d'Hisenda, Santiago Agustí. D'aquesta manera, els municipis beneficiaris rebran un 13% més de recursos que en 2021, exercici en la qual l'aportació de les dues administracions es va ascendir a 3 milions d'euros, segons han informat des de la Diputació de Castelló. Susana, tot siga poc per lluitar enfront aquesta despoblació, Susana.
I tant que sí.
Ara ens venim a la nostra localitat de Vila-real perquè tenim nota de premsa de Compromís perquè celebra que l'alcalde José Benlloc afirme que dona prioritats a grans assumptes d'interès per al futur de la ciutat i diuen que faça seues diverses propostes d'aquesta legislatura, fins i tot després d'haver-les votat en contra amb atacs agressius i burles als plens, ens comuniquen des de Compromís per Vila-real, no? És en referència a aquests 100 projectes que va presentar aquest dimecres el primer edil José Benlloc i que, clar, diuen des de Compromís que veuen moltes de les seues propostes ahí dins d'aquest pla o aquesta agenda urbana 2030. Susana.
Tinc la sensació de que a poc tots els partits aniran pronunciant-se.
Sí, no?
Respecte a aquestes 100 propostes o 100 projectes. No, propostes no. En realitat són 100 projectes que vol portar a terme l'alcalde de Vila-real. Avui tindrem a Adrián Casabó, que és el president del Partit Popular de Vila-real i també el portaveu del Partit Popular així en l'Ajuntament. I arrel d'ahir jo crec que poquet a poquet aniran cada un dient el que veuen i no veuen ahir.
I bé, en matèria d'Ajuntament, Vila-real coordina ja el dispositiu especial de seguretat per a les festes de Sant Pasqual, les primeres que, recordem, se celebren amb normalitat i sense restriccions Covid després de la pandèmia, i en les quals es realitzarà una especial vigilància dels actes més multitudinaris. La Junta Local de Seguretat s'ha reunit per a definir aquest dispositiu, que comptarà amb l'actuació coordinada de Policia Local, Policia Nacional i Guàrdia Civil durant els nous dies de festejos que, bé, tots tenim apuntats en el calendari, que van del 13 al 22 de maig.
Maria, quan dius sense cap restricció, a mi m'agarra un poc de vèrtigo i tot, perquè penso, el segon cap de setmana estaran tots morts, perquè estarà ja tot el món mort, sí. Però la gana que tenen de que arriben, la gana que té la gent de poder dir és que podem tornar a disfrutar de tot això, i n'hi ha un fum de contagios de grip també, eh?
Sí, sí, Susana.
Perquè a més, no ens, des de que ens han dit que no tenim que portar la mascareta, de vez en quan ens ve el cavalló de me falta algo. Però fins i tot en les farmàcies que tens que entrar en mascareta, jo no me vas donar contra i vas entrar sense mascareta. I allò de que pots entrar en un gran hipermercat i dir no estic fent ningú delit.
Ja s'ha acabat la festa del cinema, però jo sí que he anat i he gaudit ja d'estar allí en el cinema tranquil·lament veient una pel·lícula sense la mascareta. I això no es paga en or, eh?
Uf, és ben cert.
I bé, Susana, el que tampoc se paga en or és la solidaritat que hi ha sí, a Vila-real, perquè conquistant escalons amb el Villarreal Club de Futbol en ese campionat del Globet Groguet va aconseguir arreplegar 14.000 euros, que recordem que va ser un dia de pluja que caia una monumental el dia del derbi enfront al València i encara van a replegar tots aquests diners i van aconseguir fer algo de festeta ahí fora abans del partit en l'estadi de la Cerèmica. Doncs tornaran aquest diumenge a les 2:30 i fins les 4 reprendran este Globet Groguet. Tenen l'accés per poder donar, fer el seu donatiu a aquesta associació en la nostra pàgina web i també el canal de Twitch per on podem veure aquesta competició tan divertida que és intentar que el globo no toque terra, no? Que pareixem tots xiquets, però molt entretingut. I bé, vull que acabem amb una bona notícia perquè la Comunitat Valenciana registrarà bon temps durant el cap de setmana, amb augment de les temperatures màximes, sobretot en zones del litoral, mentre que a l'interior de Castelló es podran registrar alguns riuixats ocasionals. Però ens agrada que faci bon temps, que per fi, que a veure si completem una setmana amb tot sol.
Bueno, pues vos tinc que dir que també una notícia que m'ha cridat l'atenció és que la Guàrdia Civil arresta a 7 persones per la venda de marihuana sintètica a la província de València. S'han decomissat prop de 7 quilos de drogues vàries, materials per al cultiu de marihuana, armes blanques i de foc i un turisme. I jo quan diuen la marihuana sintètica em quedo un poc bocabadà, perquè per a mi la marihuana són aquestes plantes que sempre hem vist en totes les fotografies. Bueno, pues ha sigut en Paiporta i han detès a 2 persones d'entre 18 i 50 anys, a 7 persones, perdó, entre 18 i 50 anys pels delictes de pertenència a un grup criminal. I s'ha detectat, val, per la defraudació, que sempre és el que ocorreix, dice fluid elèctric, recepció i furt d'un vehicle de motor, i les detencions s'han produït als municipis de Xirivella, Paiporta i Llíria. Seguim sense saber què és ixa droga sintètica, perdó, ixa marihuana que ens diuen sintètica. No sé si algú ens pot enviar un WhatsApp i dir-nos de què va aquesta cosa. Quan he rebut la notícia, ens han enviat aquesta notícia, jo quan he llegit, bueno, és per riure un poc, no?, sobre aquestes coses, em van dir, me posava, s'ha decomissat prop de 7 quilos de drogues, diverses materials per al cultiu de marihuana, armes blanques i de foc i un turista. I jo dic, no.
Serà un vehicle,
era un
turisme.
I jo dic, però com? I clar, ha sigut perquè ha hagut una errada i no era el que volien enviar-me. En fi, en este somriure els dice i passem als esports.
¿Cómo será la felicidad? Pam para 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 para.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Torna la gran cita gastronómica de Borriana, amb la ruta de la tapa. Fins al 29 de maig pots assaborir les 16 propostes d'exquisit sabor borrianenc en diferents bars i restaurants de la ciutat. L'Ajuntament de Borriana et convida, per només 4 euros, a assaborir una tapa amb beguda en 16 establiments, decidir la tapa guanyadora i participar en el sorteig de molts bons regals en acabar la ruta. Viu la gastronomia més nostra, viu-la a Borriana. Ajuntament de Borriana, fent camí recuperant la nostra ciutat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
Torna a les festes de Villarreal el Beer Rock Fest, festival de rock i cervesa artesana a benefici de la investigació mèdica, amb l'últim que cierre com a cap de cartell. Segon divendres de festes, 20 de maig, amb entrada gratuïta, des de les 6:30 de la vesprada al pàrquing del carrer Jaume Roig. També via streaming al canal de Twitch Turbolover 1984.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. Malconízate.
Víctor, sí que sí, no?
Saps quin dia és avui, no?
6 de
bueno,
maig.
Bueno, avui 6 de maig.
6 de maig.
I divendres.
pues Faunain nos van a clasificar para la primera final de la historia.
¡Ole, qué bé!
El vídeo de Javi, la trauco que leen, yo dienle a la tele que se acabe ya el partit, pues ya ha pasado un año.
Pero es que sabes qué pasa, que eso no pasará mai. No pasará mai. Es decir,
espere que no pase mai, porque viure una semifinal en toque de queda, espere per el bé de tots que no torne a passar mai.
No, no, però aquesta emoció viu en nosaltres. És a dir, aquestes parets, si parlaren... Aunque vos tinc que dir que nosaltres mai compartim tot el que vivim
en Susana,
els oients.
Susana, si no fa falta que parlen les parets, si ho vam retransmitir en Twitch, clar. I segurament qualsevol persona ho podrà tornar a veure.
No, però és que, a més, tu saps que bé se va portar la gent aquest dia? O sigui, no som realment conscients de perquè en altre lloc haguen... com sempre diem, cremat la ciutat, i ahir la gent, a la una va ser el toc de queda, com si hagueren tocat la campaneta de Sant Pasqual,
no, no,
i agradit
la una,
tots a
la
casa.
La una era la final, la semifinal, quan pita l'àrbit del final, estan tots en casa.
Imagina't, eh?
Miraré les 5 del matí, i així en la ràdio, la gent que se n'anava, perquè clar, a la Nora Torns, ni ha gent que a les 5 del matí de quixir de casa, no? A mi, el dia següent, quan vaig llegir persones d'Ixes, van dir, què passava nit en la ràdio? Que la tiraven per...
Perquè ells que tiraven estaven
xillant.
La taula, el micròfon.
I clar, hi ha gent que segueix el futbol, però hi ha gent que no, o que viu circumstancialment així a la plaça de l'Ajuntament, i que, pues, perquè està estudiant, o perquè viu així, no? I entonces te pregunten, oye, ¿pasó ayer algo en Radio Vilareal? I, pues, ¿qué pasó?
Se les va anar la chapa directament.
Pues, ¿Qué pasó?
Des d'un home que crec que va cridar des de Borriana a les 4 del matí cantant ella sola és una copla, hasta un chicuelo que no vaig a dir el nom, però el conec, que se va a canviar el nom aposta per poder entrar dos voltes en la retransmissió.
Que bo.
Claro.
O sea, primer va a cridar en el seu nom original i després va a dir que era una altra persona i que vivia en Almassora per poder tornar a parlar en la ràdio.
Que era Paquito.
Bueno, és increïble, vos tiraven la ràdio a terra, és dir, vau estar hasta quina hora?
Hasta les 5.
Hasta les 5 del matí. I a quina hora se va acabar el partit?
El partit a les 11 menys 10, suposo.
Increïble. Després diuen que les ràdios, els mitjans de comunicació independents, que no van dins d'una cadena, no fan la seva funció. Si haguem estat dins d'aquestes grans paraigües que n'hi ha de cadenes, ens haguem dit. A les 11 i mitja s'acabó.
Clar, si haguem estat prenent una cerveseta en el xiringuito seria diferent.
Sí.
El diumenge 4 i quart contra el Sevilla... N'hi ha que guanyar que l'any que ve n'hi ha que tornar a estar en Europa.
Pues clar que sí, però és el que anem a fer, sí. Anem a guanyar, no?
Sí.
Pues entonces...
Ole.
És que anem... A veure, volem disfrutar, perquè ara disfrutarem del futbol fins que s'acabarà maio, no?
Sí.
I després?
I després vindran els fitxatges, vindran els que se'n van, els que venen...
Que això passa durant juny, juliol, no?
Vindrà la pretemporada...
I la pretemporada quan és?
En juliol, perquè este any se comença molt pronte... I el...
Se comença pronte per el
Mundial,
per
sí.
El Mundial.
I el segon cap de setmana d'agost, de normal ja n'hi haurà jornada.
És dir, si tinguin que agarrar vacacions en esta casa, l'ideal seria del 15 de juliol al 15 d'agost?
Sí...
Que, per a que se relaxen el cor, saps?
Mira, estàvem parlant ahir un mes,
sí.
D'aquesta emoció que se té quan estàs vivint això, i clar, al cor tu li dones un... I jo vaig pensar automàticament en Javi, no va vindre el cap Víctor, mira, ho sent, però vaig pensar en Javi, però clar, tu dona compte, després de la quantitat d'anys que treballem junts, este home si no li ha donat un infarto.
Clar.
És el té de ferro, el cor
sí,
el té de ferro.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. O de normal té que tenir les pulsacions a 2 per hora, és que no ho sé. Dic jo, eh?
Li ho preguntarem, li podem ficar un marcapassos, no? Una fit d'estos, un rellotge per veure com li va el coret durant els partits.
Tu vols dir que no l'explotaria ja?
A lo millor li explota el rellotge.
El rellotge? És que no, no. És que ell és un ente a part de Víctor. En fi, pauseta de publicitat, per el convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
Marzà Volkswagen, en camí Travessa 24 de Vila-real.
más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales, expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622-092-002. La vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La Diputació de Castelló commemora el 9 de maig el Dia d'Europa, que dona un especial protagonisme a la joventut. Aquest 2022, amb diferents actes institucionals i una jornada sobre la desinformació i les fake news. A més, el Centre Europe Direct t'acosta tota la informació i els recursos per accedir al millor de la Unió Europea. Segueix a Europe Direct Castelló en la seva pàgina web i xarxes socials. Consulta-ho tot en europedirect.dipcas.es. El millor de la UE està esperant-te. Diputació de Castelló.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Nosaltres al portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Villarreal, Adrián Casabó, molt bon dia.
Molt bon dia.
També recordar que ell és el president del Partit Popular de Villarreal. Ja fa vora 6 mesos que vostè està per els barris?
Sí, va ser un dels compromisos quan vaig assumir la presidència del Partit Popular de Villarreal, d'intensificar la presència del partit al carrer, perquè és com entenc la política municipal, no? Jo crec que no podem plantejar un projecte de ciutat sense xafar el carrer, sense estar cada dia parlant amb els veïns, perquè és l'única manera de donar-te compte de quines són les necessitats reals que tenen, no? I això és el que portem fent des de ja fa diversos mesos, visitant diferents barris de la ciutat. En aquests dies ens trobem en el barri del Progrés i també ven i corroborant, no?, com moltes coses que són solucions senzilles que demanen els veïns, pues com l'equip de govern socialista no està al carrer i no està tenint aquestes reivindicacions, pues hi ha moltes coses del dia a dia que necessiten d'una solució i que no la tenen.
Mire, esta setmana presentaven en roda de premsa una vora de vora 100 projectes que n'hi ha per la ciutat de Vila-real. Jo feia el senyor alcalde, José Benlloc, dins d'aquests 100 projectes que hi ha, no està també el que vostè està sentint als ciutadans de Vila-real que demanen en ixe, per exemple, se m'ocorris, en ixe ordenar el territori, fer un ús nacional del sòl, conservar-lo, protegir-lo, evitar la dispersió urbana i reutilitzar la ciutat existent, previndre de reduir els impactes del canvi climàtic, millorar la resiliència, fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia circular. És dir, ens va ofertar un projecte d'una ciutat molt sostenible i diu que és cap a on tenim que caminar. Fins i tot ens parlava d'aquest segon Termet, que la veritat és que és un projecte que si es desenvoluparà ens posaria en el centre de totes les mirades. Pensem que fins i tot hi hauria un barri que se podria construir de cases ecosostenibles. És a dir, és un projecte molt ambiciós.
Però jo crec que, si me'n permets, el que va fer l'alcalde de la ciutat esta setmana, no sé si conscient o inconscientment, és fer un repàs de totes aquelles coses que hauria d'haver fet durant aquests 11 anys de govern socialista i de govern de Benlloc en Vila-real i que no ha fet. No? Jo crec que quan porta 11 anys de govern el que hauria de poder fer és un balanç de la seva gestió, no?, i presentar totes les coses que ha fet per la seva ciutat. I l'alcalde el que va fer esta setmana davant de tots els veïns va ser recordar-nos totes aquelles coses que ve prometent-nos des de fa més de 10 anys i que no ha fet. No? Va fer un balanç de tot el que hauria d'haver fet i no ha fet.
Mire, el dia que té eines per a poder aconseguir aquests objectius, la primera és noves infraestructures i millorar les actuals.
Sí, el primer que hauríem de començar fent en Vila-real és per fer un manteniment com cal del que tenim, no? Jo estos dies, com li dic, estic passejant-me pels barris, pues, per exemple, en el barri del Progrés em comentaven un problema que ja fa molt de temps que han traslladat en un cruce entre el carrer Senda de Pescadors i Blas Infante, que desemboca en la rotonda de la carretera d'Onda, perquè els veïns ens entenguen. És una cosa tan fàcil com ficar un stop que frene als cotxes que venen d'un dels dos carrers, i això no es fa, i és una cosa senzilla que no necessita d'una inversió. Tenen allí també en este barri el problema dels patis, que jo, si fora alcalde de la ciutat i fora 10 anys que sóc alcalde de la ciutat, no estaria tranquil en la situació en la que estan aquests patis al costat d'un poliesportiu. Alguns d'aquests patis són propietat municipal i estan caent-se. Saben que entren xicuelos allí, que és una zona amb molt de pas, i que és tan fàcil com enderrocar això. Mm. Després veurem què es pot fer allí, no? Però dic, són coses que no requereixen d'una inversió important, que facilitarien un altre solar municipal que n'hi ha allí, no? L'alcalde moltes vegades parla de la dificultat dels solars que no se poden netejar perquè el propietari, solars que són propietat municipal, que estan sense ballar i plens de fem. O sigui, vull dir que al final, en el dia a dia, l'Ajuntament pot fer moltes coses.
Sí, li dic, perquè a la millor la segona proposta és el que donarà aquesta solució a el que vostè estava dient, i és un nou servei públic o millorar els que ja existeixen.
Ja, i quant de temps hem d'esperar? Portem anys de tots aquests anuncis, i ara el que ha fet el senyor Benlloc és dir, repasse tot el que no he fet en aquests 10 anys, i damunt me done de marge per a fer-lo tot el segle XXI. O sigui, no ho he fet en 11 anys que porto governant, i dic que ara tot això que vinc prometent durant 11 anys proposa la gent que durant el segle XXI ho farem. Li queden més de 80 anys per fer-lo. Confiem que en 80 anys aquestes coses estiguen fetes.
Dia també que una modernització digitalització de l'Ajuntament, vostè sap que estava previst canviar-lo al Gran Casino, de moment en aquesta legislatura no se podrà fer, però sí que promet que n'hi haurà una modernització perquè tot siga més àgil i més viable, no?
Sí, i està molt bé, però la gent jo crec que el que vol, com li dia, després de més de 10 anys de govern socialista, és que totes les coses que venen prometent-nos legislatura rere legislatura comencen a ser realitat. La gent està cansada d'anuncis, de titulars, de projectes, de vendre fum, i la gent el que vol són realitats i solucions als problemes que dia a dia es troben als carrers de Vila-real, i això de moment no ho trobem.
El quart eina que diu que s'ha de posar és aquest reimpuls de l'aliança a la societat civil. És dir, així n'hi ha a muntar associacions, crec que vora 65 és possible que n'hi hagin d'associacions.
O inclús més. I jo crec que això és una de les grans sorts que té esta ciutat, i la sort també per a l'Ajuntament en aquest cas, que part de la seva inacció es tapa en aquest magnífic treball que fan cada dia moltes associacions, entitats que ofereixen serveis molt importants per a la nostra ciutat, que dinamitzen Vila-real, i que no entendríem la nostra ciutat sense el treball de totes elles en diferents àmbits, no? L'àmbit social, en l'àmbit cultural, en l'àmbit esportiu. Tenim la sort de tindre un gran teixit associatiu que tira en marxa d'esta ciutat, i que, per suposat, l'Ajuntament ha d'estar al seu costat.
Mire, algo que també em va llamar poderosament l'atenció va ser que en la Huerta, en el Col·legi de la Huerta, el que sempre hem conegut, allò me semblava un puesto más agressiu per als xiquets. Ahí anirà, diuen, segons va dir l'alcalde, un pulmó verd, és a dir, n'hi haurà un parc on aquests xiquets podran gaudir d'aquests moments que tenen quan eixen del col·legi, no?
Sí, genial, però de moment torna a ser el mateix.
Jo li dic, els anuncis que estava fent-nos, després també el fet d'ampliar el cementeri, perquè el tenim prou compactat, recalificant terreny verd, també va explicar l'alcalde, era un dels projectes que també me va cridar l'atenció. No sé si estos projectes a vostè què li semblen?
Sí, a mi, com li diem, em semblen perfectes, però és que porto 10 anys escoltant-los. Jo he repassat aquesta llista que ha anunciat el senyor Benlloc, i no hi ha res que no li hagi sentit contar-ho ja.
Sí, ens deia també que d'estos 100 projectes no tots anaven a iniciar, sinó que n'hi havia alguns que s'havien iniciat, però per culpa de la pandèmia s'havien quedat un poc estancats.
Esta legislatura segur per culpa de la pandèmia, la legislatura anterior per culpa del govern anterior que feia 8 anys que governava. Al final les excuses mos les sabem, no? I els veïns al carrer se saben ja totes les excuses d'aquest alcalde i d'aquest equip de govern, no? Com li dia, necessitem solucions. Està molt bé que continuï fent això, i en l'any que queda per a que acabi la legislatura anuncis d'estos i grans coses, anem a veure moltes, però la gent necessita realitats.
Este centre de salut mental que se concedís a la ciutat de Vila-real, que la podrem tindre, i que és tan important per a nosaltres, que anirà a lo que era l'antic matadero que teníem així a Vila-real, i també aquesta ampliació de l'estació de Renfe.
Sí, jo en comissió informativa he preguntat diverses vegades per aquests projectes socials que va anunciar també el Consell, perquè això dels anuncis els socialistes ho fan molt bé a tots els nivells, ho fem així a Vila-real, ho fan a València també el govern de Ximo Puig. Vaig preguntar per aquestes dotacions socials, entre elles i aquest centre del que me parlaves tu, i ni n'hi ha pressupost, ni n'hi ha data d'inici d'obres. Entonces, pues, evidentment passarà tota la legislatura i això no veurem res, perquè torna a ser el mateix. Vendre fum, vendre coses que està molt bé, que Vila-real necessita, però necessita que se facin i que se reivindiquen davant de l'administració que toca perquè siga una realitat.
Després també parlàvem de lo que era la millora de la carretera de l'Ermita, que en un principi el projecte que tenia dient que era fer-lo com està al Lledó, que està peatonalitzat al mig, però després ho va desestimar per els autobusos del Vila-real i tot això. Jo crec que va tindre vista. Diu que arreglarà les ceres, els arbres, i clar, nosaltres preguntem, i els diners? Bueno, doncs fons europeus. I també diu que del rebut de l'alcantarillat n'hi ha un apartat que se pot traure. És a dir, ahí sí que és veritat que al final veiem com els nostres impostos després revertixen en millores del poble, no? Ho tindrà que reconèixer.
Ens agradaria que revertiren en millores del poble, és el que hauria de ser. Que els impostos, perquè cal recordar també que a Vila-real paguem la contribució més alta de la història, que este alcalde i este equip de govern han pujat en els últims 5 anys 3 vegades la contribució, i això ja que recordar-lo, i els veïns ho saben, i ara quan en poc més d'un mes vinga aquest rebut de la contribució, la gent vorà una nova pujada.
Mire,
de la contribució.
Lo del rebut de la contribució és el primer any quan pugen la paralitzen, el segon el baixen, i el tercer és quan el pugen. És a dir, al final portem... si traem des el, a mi m'agrada sempre veure-ho en dades, és a dir, quan pagava vostè en el 2000, quan puja el senyor alcalde, és el 2000, és que no tinc les dades ara sí en este moment, i quan paga ara?
Mira, jo tots els rebuts que he pagat de la contribució els he pagat sent alcalde José Benlloc. i jo pagué molt més ara que quan vaig pagar el primer rebut del meu pis, i que en els últims 5 anys aquest equip de govern ha aplicat 3 pujades de la contribució, és un fet indiscutible.
Sí, però de una... Mire, Adrián, sap el que passa? Hem de ser el més sincers possibles.
Sí, sí.
També va tindre una baixada de contribució.
En el seu moment va fer una congelació de
congelació
la, de la contribució.
I posteriorment baixada.
En el seu moment, però que en els últims 5 anys s'ha pujat la contribució 3 vegades, és un fet que no pot negar ningú. Jo li dic, jo no he pagat cap rebut governant el Partit Popular.
Però i vostè també entén
pague, que... Des que tinc el meu pis governa el Partit Socialista i jo pague ara més... prou més que el que vaig pagar en el primer rebut.
Vostè me diu a mi, per les necessitats que té una ciutat, evidentment, ha d'entendre que tots els servicis que estan al redor de la seva vivenda s'han de pagar. Sí, és a dir, la vivenda en Vila-real avui val més diners que a lo millor una altra població on no paguen tant d'IBI. Vostè
però
això ho té que saber.
Per això que la gent paga els seus impostos, a la gent li agradaria que el poble estiga net, que les voreres estiguen arreglades, el camí l'Ermita, que com
això no ho discutís.
No sé quantes vegades ens ha anunciat i s'arreglo del camí l'Ermita en els 11 anys que porta d'alcalde, que no estiguen les faroles fundides, això és el que voldria la gent, i això hauria de ser algo habitual i normal, el manteniment de la ciutat, que per això paguem els veïns els impostos.
Perquè, clar, dona la sensació que si vostè a l'any que ve pren possessió del càrrec de l'alcaldia en Vila-real, baixaria l'IBI?
Pues evidentment faríem un esforç per fer una baixada de la contribució. Perquè al
I
final...
entonces tindríem encara, inclús i tot pagant, baixant-nos aquests impostos, totes aquestes millores que vostè en diu?
És que és qüestió de prioritats. Vull dir, l'Ajuntament té un pressupost de més de 50 milions d'euros. I hi ha que prioritzar en què se gasta i en què no se gasta, no?
Està aplicant-me el... És que m'ho està dient i estic pensant en Feijó quan li ensenya a l'actual president d'Espanya i sa manera de gestionar un país. Vostè també té la seva manera, li ensenyaria la manera de gestionar.
És que Feijó ho ha fet, ja no, Feijó no només ho promet, sinó que ho ha fet mentre ha governat amb molt bon criteri la Comunitat Autònoma de Galícia. Pot aplicar-lo, ho estem veient en Andalusia, en Juanma Moreno, estem veient també tota la presentació de reforma fiscal que el nostre president regional, Carlos Mazón, perquè també ho està aplicant en la Diputació d'Alacant, planteja per a la Comunitat Valenciana, és possible. Però, clar, el que no és possible és mantindre un model d'una sèrie de coses que necessita el Partit Socialista per a mantindre's en el poder, d'anuncis, de projectes, de més, per a això necessiten diners. I necessiten que els veïns i veïnes paguen més impostos, o necessiten que els espanyols, com està passant en el govern de Sánchez, paguen més impostos. És la seva política, és la seva manera de gestionar, i sempre ha sigut la mateixa. Per tant, és possible fer-ho d'una altra manera, clar que sí.
Queden, vostè diu que està vora 6 mesos, quins barris li queden per visitar?
Pues mira, nosaltres hem estat, evidentment, visitem més barris perquè van aixint coses, la gent te crida i anem a veure coses, però diguem de manera de visitar un poc més organitzada, hem estat en el barri de l'Hospital, hem estat en el barri del Pilar, hem estat en tota la zona del Llaurador, del Calvari, estem ara en el barri del Progrés i anirem visitant tots els barris de Vila-real per a seguir polsant l'opinió dels veïns, el que necessiten, que puguen parlar amb nosaltres, que ens puguen dir com veuen el seu barri i la seva ciutat, i serà la forma en la que podrem oferir el millor projecte per a la nostra ciutat.
Dels barris que vostè ha visitat, troba diferències? Se fan diferències entre barris des d'aquest ajuntament?
A veure, hi ha una cosa que és generalitzada en tots els barris i una queixa generalitzada, que és el tema de la neteja, del manteniment, de com està el poble, això en tots els barris que van anar, tots els veïns ens ho han comentat, i després pues, evidentment sí que hi ha barris que tenen, pues, com li dic, ara que estem en el Progrés, pues, tenen este problema puntual de les cases que estan en ruïna al costat d'un poliesportiu, pues, problemes en algunes senyalitzacions d'alguns carrers, en alguns solars que estan en un estat més que millorable, i com li dic, alguns inclús propietat municipal. Cada barri té les seues peculiaritats, no? Però sí que hi ha coses que són generalitzades a tot Vila-real.
Si vostè haurà donat una roda de premsa posterior a aquests anuncis que va fer l'alcalde, què és el primer que haurà dit?
El que li comentava abans, no? Que l'alcalde estava fent un repàs de totes les coses que haguera hagut de fer durant 11 anys, que se diu pront, 11 anys d'alcalde, i no ha fet.
Pues en este titular ens quedem. Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular, moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels, 17 de Vila-real.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
I avui estem molt contents en esta casa perquè anem a tindre a una xicoteta representació de lo que és el comitè ambiental que allí s'ha generat, és el CEI Pintor Sorolla. Tenim al telèfon al seu coordinador, que és Jaume Font. Molt bon dia, Jaume.
Bon dia, Susana.
Miren, s'han fet arribar que en el col·legi, el Pintor Sorolla, han tingut una iniciativa que fa sostenible el planeta, que ajuden a crear un futur que en definitiva és a lo que estem cridats. I és mobilitzar-se per la selva. Ells el que van a fer és una campanya de reutilització i reciclatge de mòbils per a protegir els sistemes africans. És així, no?
Correcte, sí, des del comitè ambiental que el van crear l'any passat, on estan representats els alumnes que són els protagonistes que els tenim així, que ara després els coneixereu, pues ahí surten iniciatives per a fer el col·le més sostenible i per a fer campanyes per ajudar un poc al canvi climàtic i a la problemàtica de a ser més sostenibles, vamos. Uh-huh. I una de les iniciatives ha sigut que ens ve des de una xarxa estatal, que era la campanya Mobilitzat per la Selva, que és la que estem fent, que ara els xiquets vos contaran què és el que estem fent.
Pues si li pareix, anem a passar a presentar als xiquets. Mire, ells són els delegats del Comitè Ambiental. Són de 6è, de 5è i de quart, si es comencem per les delegades de sisè i anem progressivament fins a baixar a quart, tenim a Carmen Sacristán. Bon dia, Carmen.
Bon dia.
A Oriol Bodí. Bon dia, Oriol.
Bon dia.
També a Pau García. Molt bon dia.
Bon dia.
A Maia Foch. Bon dia.
Bon dia.
A Rubén Ferrer.
Bon dia.
I també a Rosa Trenco. Ells són...
Bon dia.
T'havia, no te deixava dir bon dia, Rosa, però vaja, ho has dit tan fort que t'hem sentit tots, eh? Ells són els delegats del Comitè Ambiental i, clar, a mi m'agradaria que algú de vosaltres me diguera per què vau decidir justament això i què és el que esteu fent per a tindre un planeta més sostenible.
Soc Carmen, de CCA, del Comitè Ambiental, i vam començar perquè ens van informar de les xarxes sobre aquest treball de mobilitzat per la selva, d'arreplegar 30 mòbils i per cada 30 mòbils pues, padritzàvem a un ximpanzé.
Ojo, quina iniciativa més bonica. De cada 30 mòbils, aquells mòbils que tenim oblidats, que tot el món els tenim per aquell racó que ja no serveixen per a res, se bateja, s'apadrina a un ximpanzé. No ho sé, quan ho vaig sentir no se me podia passar fer públic allò tan bonic que esteu fent. Vosaltres, quan trieu aquesta iniciativa, esteu pensant el que esteu fent? Esteu veient allò tan bonic com veure els ximpanzés en la selva?
La veritat és que ens agrada molt fer aquest, també per a salvar un poquet el planeta i els ximpanzés que estan en perill d'extinció.
Rosa, Rosa Trenco. Rosa, me sents?
Hola, sóc Rosa, delegada verda de la classe de quarta. El ximpanzé és un animal en perill d'extinció i és un animal molt bonic i que vol recuperar el seu hàbitat natural. Els mòbils que arrepleguem els van a reciclar i a reutilitzar.
És que Rosa és molt aplicada i ella s'ha preparat ahir el discurs. Però bueno,
a mi m'agrada... Sí, sí, Jaume, si et pareix, m'agradaria que algú d'estos delegats, cal dir que ells són la representació, però que el treball se fa en cada classe, jo suposo que és així, no, Jaume?
Sí, sí, a veure, ells són els representants i la seva funció és acudir al comitè, que ens reunim una vegada al mes, vale? I se proposen iniciatives i després ells van a les aules, a les tutories seues, i ho expliquen als seus companys i s'organitzen per a poder fer la campanya. En este cas, la campanya l'altre dia pues, van fer conjuntament l'Ajuntament, van fer un estat i la van donar a conèixer a la població d'Alqueries, per a que porten mòbils al col·le i incluïn els veïns d'Alqueries que puguen també col·laborar.
Com vostè és el coordinador del Comitè Ambiental, pot dir-nos qui forma part d'aquest comitè ambiental que han creat?
Doncs pues mira, el comitè, que el vam iniciar l'any passat, està representat la consellera de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alqueries, la consellera d'Educació, després estan representats els alumnes, com esteu veient, també hi ha un representant de cada cicle dels mestres, vale? Està la directora també com a representant del centre i també hi ha una representant de la cooperativa de la cooperativa agrària d'Alqueries i també del casal jove, vale? Perquè és una eixida també a la joventut per a que participi, puc proposar també i fer un treball en cooperació amb tots els estaments que hi ha en el poble, que no siga llevant una iniciativa que se quede en el col·le i que no isca fora del col·le.
Quantes coses s'han aconseguit des de la creació d'este comitè?
Bueno, ja estem, no portem molt de temps, però ja hem fet algunes cosetes. Estem en el comitè, també coordinem el tema de l'ordre escolar, que estem fent activitats per a que es tingui consciència, no?, de lo important que és la natura, de lo important que és la biodiversitat. L'any passat, a final de curs, vam fer un mural, us recordeu, xics? Vam fer un mural molt bonico entre tot el col·le, que ficava que els alumnes són la llavor del canvi. És un poquet el lema que en el col·le pues, volem portar, no? Que siguin els xiquets és que el futur del planeta és que tinguin que actuar i tinguin iniciatives, siguin crítics i puguen aportar coses per anar millorant el planeta.
Cal que sí, ells seran els hereus i per tant és els que tenen que nosaltres hem d'ensenyar perquè ells sembren. Rubén Ferrer, algo que a tu t'agrada d'aquesta iniciativa?
Pues que podem ajudar al planeta i als ximpanzés.
I a Maya Fogg, després d'aquesta iniciativa, què proposaries? Què tens pensat? Què t'agradaria que posaran en marxa?
Pues no sé, sempre ho pensem en grup i fiquem l'opinió de cada un, però pues
clar, com a que vosaltres després ho parleu en els vostres classes, suposa que tindràs baralleu algun tipus de projecte més, algo que t'agradaria proposar. Això és el que jo d'alguna manera voldria avançar.
Pues en el pati hem fet estem millorant perquè
està un poc bloquejant. Bueno, és que Amaya vol contar que estem també coordinant el comitè ambiental renaturalitzant el pati, ¿vale? Intentant que hi hagi més naturalesa del pati, plantar arbres, això Amaya no volies dir, i ficar trocs per a ell, que tinguin més activitats a l'hora del pati, que sigui un espai també on ells disfruten i puguen també treballar valors i conceptes com la biodiversitat i el tema de reciclatge, que també estan fent a l'hora de l'esmorzar.
Això,
l'Oriol ho pot contar, si vols.
Sí, jo el que volia preguntar-li, o me dona igual Pau que Oriol, és que me parlen el tema de reciclatge com el porten. Un dels dos, o Pau o Oriol, el que millor...
L'any passat van portar unes caixes als passillos i tenim que portar de cada classe el paper i el plàstic.
Tu eres Oriol o Pau? Qui dels dos està parlant-vos? Oriol, no? Per tant, sí que el que esteu fent és aplicar lo que vos se diu, no? És dir, vosaltres sí que recicleu i no permetiu que n'hi hagi una mala utilització per exemple, pues, si porteu els bocadillos, com els porteu, per exemple, vosaltres? L'esmorzar, en què el porteu envoltat?
Hola, soc Pau, delegat de 5A, i els esmorzars els portem en tàper o en mantellets, d'això que és el que s'utilitza sobretot.
Per tant, ja feu un planeta més sostenible, perquè no utilitzeu res que no se reutilitzi. És així, no, Jaume? Els xiquets, el pintor Sorolla, des de fa ja un fum de temps, ho fan d'esta manera, no?
Sí, ara estic donant un poc més de visibilitat, però sempre hem intentat que portin les mosses saludables, que portin els envoltoris reutilitzables i sobretot per a evitar un poc l'abús i el consum del plàstic, no? Que està creant tants problemes en els oceans. I això, bueno, ho estem visibilitzant i ho estem treballant en les tutories a nivell transversal, no? Que no sigui una activitat ja d'aula, sinó el dia a dia. I els xiquets, la veritat, que estan responent superbé, perquè pràcticament tots porten tots carmanyoles reutilitzables, ningú porta plàstic, paper d'alumini està totalment prohibit perquè saben que contamina una barbaritat. La veritat, i ells ho saben i, bueno, i entenen per què ho tenen que fer, que és l'important, no? I supon que en casa també aquest treball que fem en el col·le, pues, segueixen en les famílies treballant-lo. És important saber per què ho fem i que estem ajudant al planeta. Perquè està, la veritat que hi ha una crisi climàtica que hem de ficar tots un poquet de la nostra part.
Hasta quan o durarà esta recollida de mòbils que ja no s'utilitzen? I a on podran portar-vos la gent que estigui sentint-nos i que vulgui col·laborar en aquesta iniciativa que se té en el Pintor Sorolla, en el CEIPS Pintor Sorolla?
Pues mira, el comitè ambiental hem decidit un poc ficar una data de límit, perquè com el 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient, pues pensàvem que aquest dia era ideal per a tancar la campanya l'Ajuntament també ens dona l'oportunitat d'anar a l'Ajuntament fora a ficar un stand per a, saps, per a donar a conèixer la campanya i veure els resultats. I hem pensat que el límit seria el 5 de juny, que és el celebrem este dia tan important. I durant tot, fins al 5 de juny estarem arreplegant els mòbils, així en el col·le, i farem campanya també per al poble, per si hi ha gent que no ve al col·le, que pugui portar els mòbils. I la forma d'enviar-los, pues, l'Institut Jane Goodall, que és el que fa la campanya, sí, nos hem incorporat, dona la facilitat de que quan tens tres mòbils fiques un paquet, te dona una etiqueta, la pegues i ho portes a correu, o sigui, gratuïtament ho envies a l'institut i ells ja s'encarreguen de fer tot el procés i després d'enviar-nos l'empadrenament del ximpancé que ells ens donen com a apadrenament. I és una campanya també que se pot fer a nivell individual, no és precís fer-ho a nivell de centre. Qualsevol persona entrant en l'Institut Jane Goodall, ahir hi ha les instruccions per a poder reciclar aquests mòbils que a vegades no saben què fer en ells, estem viu aparcats o estirem al fem, que això és un problema també, perquè n'hi ha que reutilitzar-los, n'hi ha que buscar la forma de que aquest mineral tan perillós per a la contaminació i que provoca guerres i provoca conflictes, pues poder tornar-lo a la circulació dels mòbils i no tindre que traure tant d'aquest mineral.
Pues moltes gràcies, Jaume Font, coordinador del Comitè Ambiental del CEIP Pintor Sorolla. Moltes gràcies per haver-nos explicat tot això. És una iniciativa preciosa. El que sí que voldríem saber quan acaben, quants ximpancés han apadrinat. Perquè quan ens donen els resultats és quan ens donem compte de que les coses que se fan sí que tenen una repercussió. També vull agrair a Carmen, a Oriol, a Pau, a Maia, a Rubén i a Rosa, perquè ells són el futur de la nostra humanitat. És així, no, Jaume?
Sí, sí, ja us ho he dit, no? Són la llavor del canvi i són els protagonistes i els que tenen que conscienciar-se de la problemàtica que hi ha i actuar, sobretot actuar, no quedar molt, no mirar cap a altres costats, sinó actuar i fer coses que és el que estan fent. I nosaltres com a mestres els acompanyem, els ajudem en les iniciatives per a aquells que en ve i segur que aquesta campanya serà un èxit. I apadrinarem a més d'un ximpancé que li ajudarem a que el recerquen en el seu hàbitat, en la seva selva, que protegisquen els seus hàbitats, que és importantíssim. I bueno, un graner d'arena que ficarem i bueno, esperem que aquesta iniciativa altres col·les ho senten a la ràdio i s'animen i ho puguem fer també.
Pues gràcies, gràcies i gràcies. Perquè gràcies, és una iniciativa molt, molt bonica. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Susana. Ha sigut un plaer. Adéu, adéu, xics.
Adéu.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Solo por venir a informarte, te llevas un pack de la Liga. Y si además contratas con nosotros, entras en el sorteo de camisetas del Villarreal Club de Fútbol. Solo en la tienda Orange de Carrefour.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión.
Així com en Villarreal estem immersos en els preparatius de les festes en honor a Sant Pasqual, a la nostra localitat veïna també fan el mateix per les seues festes patronals en honor a Santa Quitèria. I per això avui tenim amb nosaltres a una penya molt emblemàtica de la localitat i que la veritat és que participa en tots els actes programats. Ells són la penya La Colla i enguany complixen el 25 aniversari. Avui tenim a Fran Colomina, bon dia, Fran.
Bon dia.
I Andrés Martínez, bon dia, Andrés.
Bon dia, Maria.
Bé, és un honor que hagi vingut, no, a contar-nos així a Ràdio Villarreal pues, tots els preparatius que haveu organitzat entorn a aquest aniversari, que bé, tenia que ser l'any passat, pero que per culpa de aquesta dichosa pandèmia, no, Fran, heu aprofitat per retardar un any, no?
Sí, clar, o sea, l'aniversari ja havia que fer-lo sí o sí, i en guanyamos dicen, pues anem a ello.
I bé, Andrés, conta'm-nos un poquet tot el que teniu preparat, perquè tinc a les meues mans, diguem, com un programa llibret, no, recopilatori, pues de tota la vostra història, que la veritat és que és molta, no?
Sí. Pues bueno, els actes commemoratius començaran demà dissabte en una presentació en els salons de Caixa Almassora d'un llibre que hem fet, com tu has dit, no? On recopilem unes xicotetes anècdotes dels últims anys, fotos de tota l'època de la penya i un salut des dels que han sigut alcaldes durant els 25 anys que la penya uh-huh. està fundada. I després, pues, també, què més tenim? Tindrem un sopar de gala el divendres dins de festes allà al carrer, en taules redones, mm-hmm. camarero, mm-hmm. convidem a totes les penyes del carrer.
És a dir, el dia de la nit del xupinazo.
No.
No.
No?
El dia 20, divendres 26 o 27. Mm-hmm. Dins de ja la setmana...
El dia del Paiporta.
El dia del Paiporta. Mm-hmm. Després també tenim una inauguració d'una exposició de fotos de tots els components de la penya de comunió. Vull dir, que hem anat agarrant totes les fotos de tots de comunió i les hem imprimit i hem preparat una paret en la penya ben elegant.
Però
haveu
ficat al costat la vostra imatge actual per saber qui és cada un?
La nostra imatge actual ens podem veure en viu i en directe.
Directament, no? Que sí. Aniran... Serà molt graciós també veure el vostre recorregut, no? Perquè jo estic sí. mirant les vostres imatges, no? I la veritat és que esteu molt canviats, no, Fran?
Un poquet, sí.
Perquè la veritat, jo vull que em conteu un poc la història de la penya, perquè abans de començar comentàvem que en moltes localitats, no, diguem que les penyes es formen en funció relativament al conjunt o al grup d'amics, però en Almassora és com que són quasi de tota la vida, no? I tu
sí,
decidixes... en funció de la influència o a qui conegues, anar adherint-te i per això pots tindre amics del mateix grup però en diferents penyes, no?
Sí, així no és. La penya La Colla va començar en octubre de 1995 i en el 1996, en maig, van fer el primer bou d'ahir que nosaltres mos enyim a aquesta fecha, a aquesta data, per fer l'aniversari. I Andrés, un altre amic nostre, Enrique i jo, pues en l'octubre 2003 vam decidir entrar a la penya. Uh-huh. Tindríem 18 anys i Andrés...
Jo encara els tenia.
18 anys. Però, clar, havia gent de major edat,
claro,
no, Andrés?
Claro, és que lo que tu has dit antes, no? En Almassora les penyes són penyes formades, que no són grups d'amics que se formen una penya, sinó són un grup d'amics de dos o tres que s'adherixen a penyes formades. Mm. Entonces ahí n'hi ha edats de tot tipus. Per exemple, la nostra, el més major, Sergio... Bueno, no anem a dir-la.
Encara rubio.
Encara rubio. I la veritat que és una varietat d'edats i de comportaments que és molt bonica també.
Sí, perquè això anima, diguem, a participar en tots els actes.
En tots, claro.
Des del pregó, hasta les professors...
Romeria...
Romeria, no? El
disfrazos, traslado... I en acabant està la gent major, pues, que és la que d'una miqueta més el tema de les coses sèries,
sí.
Dinars, que tingués el dinar ahora, tal... La joventut, pues, que apreta per la nit i ja està tot el... I entonces estem representats en tots els horaris festius.
Per tant, vosaltres, o sigui, que vau entrar en 17-18 anys, sí. ja heu passat a la part seriosa de la penya?
No, nosaltres no passarem mai a la part seriosa.
Mitja mitges. Nosaltres volem tocar-lo tot.
Nosaltres encara... No sé, encara nosaltres encara ens agrada més ballar que menjar.
Sí, no, encara esteu en aquesta franja d'edat, no? Però quants membres tenim actualment en la penya, Fran?
Ara som 32 membres. Han entrat en guany dos xics nous i en veritat també entren dos parelles de dos membres que ja estaven dins la penya.
Els aviseu abans d'entrar a la penya de l'estil de penya que sou?
Ja ho saben.
Ja ho saben.
Per això volen entrar.
I bé, què més me'n conteu, per exemple, quantes anècdotes hauràs viscut dins d'eixa penya? Andrés, no les sabries ni numerar, no?
No, i la pena és que moltes mos han oblidat.
No?
Però seria no podríem dir-te-ho. És que en el moment que xafes el brancal de ta casa, pa eixir
sí,
i no tornar hasta el dia siguient, n'hi ha anècdotes.
No, sí, perquè a més estic veient que les recopileu també aquest llibret.
Sí.
Les que ens en recordem i les millors que creem.
Sí, sí. Dels últims anys, eh?
Sí.
I bé, jo penso que així hi haurà anècdotes de tots els components actuals de la penya, no? Quasi.
Sí, 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 de prous. La veritat és que la majoria són d'Andrés i meues, crec.
Perquè sou els que més memòria teniu, no?
Sí.
I és que possiblement mos passen més coses, però això no busquem matros, mos passa.
Ja, sí, 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 és de veres, no? I quan vau demanar la participació dels alcaldes que han sigut durant aquest temps, Andrés, ell, què vos van dir? Què és el que vos han ficat en aquest llibret?
En seguida van acceptar, ells recorden els seus anys de legislatura com a la Penya la Colla, molt alegre, molt convoyadora, que sempre han fet partícip als alcaldes i concejals en la xaranga, per exemple, per si es veies, es traies a ballar.
Sí.
Sempre m'ho recorden en un grato recuerdo, entonces, en seguida van acceptar i hi ha paraules molt boniques que mos dirigissen.
Sí, i bé, i no hi ha que dir que la Regina i Dames també les convoyeu.
A muntó. A muntó,
eh?
Sempre mos agrada traules a la xaranga a l'hora de bou.
Sí, sí, perquè hi ha que recordar que la veritat és que el moment de que arriben a aquestes representants també és molt bonic i diferent a altres localitats, no, Fran?
Sí, sí, allí el que fem primer és pues, la xaranga de la vesprà, eixim totes les penyes en la xaranga i elles van darrere en els carros. I quan apleguem a la vila, peguem una volteta, parem a la plaça i ja entrem en elles juntes i ballem davant de tots.
Bé, al parlar de la Regina i Dames, hi ha que fer un xicotet parèntesis, no?, en aquest aniversari de la colla, perquè, Andrés, seràs el mantenidor d'enguany. Eres el mantenidor des de fa 2 anys.
Igual com la reina.
Igual que la reina, no? Que, bé, diguem que bé, van confiar en tu i jo sé ben bé que tens ese discurs guardat des de fa 2 anys en un calaix, no?
Sí, i ese discurs el vaig escriure en el seu moment, en els sentiments d'aquest moment, i per l'any que era, i a tots que me pregunten, l'hauràs variat? I no.
Clar.
I ese discurs està tancat en un calaix que dius tu, i s'inaugurarà, si Déu vol, el divendres que ve.
Molts nervis abans d'aquesta cita?
Pues una miqueta. Sí que és veritat que com el meu cap te passen tantes coses, no tinc temps molt de pensar en la presentació, i estic menys nerviós del que tocaria, a lo millor.
No, però és un moment emotiu. Recordem que la presentació serà divendres que ve, 14 de maig, no? I que ve, i que com no, allí qui estarà? Pues la Penya la Colla, no?
Sí, claro.
Per supost.
La Penya la Colla té una taula en un puesto privilegiat.
Però conteu-me més coses. Hi ha més coses programades per al 25 aniversari que ens hem deixat a banda?
Sí.
Sí, també hem fet uns mocadors per la romeria. Amb el logo antic que Andrés va aconseguir, que el tenia encara guardat, i el repartirem als components de la penya el dia aixè.
Els mocaors de Santa Quiteria ara són l'estampació en color blanc i un altre dibuix, no? Claro, tot varia. Entonces van dir, ostres, pues anem a fer-me uns per la penya, el mateix modelo i tot, de tamany i color, però anem a recuperar el dibuix primitiu de Santa Quiteria.
Clar.
I era en negre, i l'hem fet estampació en negre com els primers que se van fer.
Que bonico, perquè recordar que allí a la romeria, quan pugeu a l'ermita de Santa Quiteria, pugeu en uns carromatos, no?, que a més... bé, vosaltres sempre haveu pujat en carromato, que jo recordo,
no? No sempre.
Furgona.
Alguna vegada en furgona, una vegada en algú...
En un remolc
en
un cotxe.
En un cotxe, però enguany tenim carromato.
Enguany...
I motoret.
I motoret, també. Haveu fet pràctiques?
Hombre!
Sí, sí, sí. Me van agarrar a mi, Andrés i Pablo, i me van portar al riu a pegar voltetes per aquest dia no tindre un accident.
Hombre, clar, perquè recordar que hi ha molta gent, molta afluència, no? I són, diguem, vehicles que es tenen que saber...
conduir,
sí. No? Correcte. I clar, és que es fa fins i tot concurs. Aneu a per totes, no, Fran?
A per totes. Ja que guany és l'any de l'aniversari i Andrés el mantenidor...
A pel premi.
Anem a pel premi, no? Directament. Al pregó també hi sireu per
el disfressats? El pregó ja no hi xim perquè fa uns anys les penyes ja no hi xim disfressades i acabem fer un pregó nocturno de disfressos que s'hi han participat diversos anys, que de fet van guanyar el primer any que s'hi va fer, van guanyar el premi.
El pitjor disfress.
Era un pernil,
sí,
de
clar.
Goma.
Clar, és que allí també es dona el millor i el pitjor, i aquí intenta anar a pel pitjor i aquí va pel millor, no? Però vosaltres haveu vist, des que vos vau entrar en la penya i participeu en la penya, molt de canvi en les festes d'Almassora.
En principi te diria que no.
No tant, eh?
No tant?
No tant, no tant. A lo millor sí que s'ha perdut una miqueta. La, a millor, algo l'harmonia d'entre les penyes. És veritat que ara n'hi ha moltes penyes joves que tampoc coneixes ni... ni n'hi ha tant d'apego com antes, no? Antes n'hi ha en 15 penyes, n'hi ha en 60.
És que això, això
també perds la relació. Antes, però a Matur igual mos, siguis passamos, que vas per la vila i a totes les penyes som amics i són amics i comentem i entrem i tal. Però, clar, també s'ha perdut una miqueta la relació ixa entre penyes, no?
Diguem, la, això que hem comentat abans, no? De que entraven a les penyes dels majors que ja estaven formats i que ja estava, diguem, la rutina establerta de participar i viure les festes com s'han viscut sempre, no?
Sí.
Fran?
Sí, sí, sí. Abans, pues, claro, tenies 15 penyes i eren les que feien la festa. Ara n'hi ha 50 i, clar, la majoria no les coneixen.
No es coneixen, és normal, també.
Haveu trobat molt a faltar l'ambient de la penya durant aquests 2 anys tancada?
Home, pues sí.
Una barbaritat.
Sí, no?
Sí,
perquè,
sí.
Clar, no és el mateix juntar-se, diguem, en un dinar o un sopar que entre les quatre parets, perquè vosaltres també vos haveu canviat de penya, no?, sovint.
Sí, hem tingut uns quants locals des de que matros estem, per lo menos jo en Andrés hem estat en
quatre
diferents a diferents llocs de la vila, perquè quasi tots els locals estan alrededor de la vila on fan el bou.
Sí, que això també fa festa, no?
Hombre, fa molta festa.
No sé si vos agradaria destacar algo de tot el que haveu viscut durant aquests 25 anys en la vostra penya, no? En la penya La Colla. I què ha sigut i per què és especial aquest aniversari per a vosaltres, Fran?
Bueno, jo destacaria sobretot lo bé que ho passem i ser 2 setmanes a l'any. Sobretot en Andrés i jo, que des de ens coneixem des de xicotets i hem entrat en la penya els junts i seguim en la penya.
I quan anem a irem els dos.
Això és el que em destacaria, lo bé que ho passem, sobretot. No sé, Andrés, sí.
En acabant també, jo destacaria molt el... Està clar que els caràcters tots no som iguals. I jo també, l'alegria que tu agarres, no?, la setmana de festes, l'alegria que tu agarres la setmana de festes i a vegades penses, ostres, i lo bé que ho fas passar a la penya? Això també és bonico, no? De que la gent de la penya estiga perquè... a gust al teu costat perquè li contes dos bobais o contes l'anècdota de nit o... El simplement que estigue, fer-los que estiguen a gust, assentar-se tots en una taula, això jo crec que és molt important.
Que bonico és aquesta harmonia, no? Que al final pues les festes pues és el que creen, no? I s'ha germanat entre tots i que jo sempre dic a voltes que te veus de festes a festes, no?
En alguns membres sí,
que això pues, són amics, però d'una diferent manera, no? En aquesta germanitat de penya. A veure, jo estic... Tinc així el llibret, que em pareix una meravella, i on el podem adquirir per a que la gent ho puga tindre, Andrés?
Sí, mira, el dissabte el que vulgui vindre a la presentació de l'acte, que és als salons d'actes de Caixa Almassora, a tots els que assistiran donarem una revisteta, i després durant la setmana de festes, si algú vol vindre a visitar la nostra penya, allà en tindrem, i es podrem regalar, no hi ha problema.
Pues no res, xics, no sé si se me'n queda algo més al tinter, Fran.
No, home, jo ja em voldria agrair a la penya, no? Que enguany, pues, que ho passem bé, que participem en tot el que se puga i que, sobretot, que disfrutem.
Clar, és el més important, no? Després de retornar, pues retorneu amb més força que mai,
sí,
no,
sí,
xics?
Sí.
Ho tenim tot preparat. Pues no res, Andrés Martínez, Fran Colomina, un plaer que hagi vingut ací a Ràdio Vila-real i per 25 anys més i el que vinga, eh?
Gràcies, Maria.
Gràcies, moltes gràcies, Maria. Tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger to stir my tea, and for dessert I'll suck your tea. Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Parlem de capacitats diverses, amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Bien, volvemos a tener con nosotros el espacio que dedicamos a conocer Chicaes y Neurovila, que son los servicios que ofrece la Fundación Caixa Rural Villarreal. Y hoy le toca el turno a su logopeda, Claudia Sánchez. Buenos días, Claudia.
Buenos días.
Cuéntame un poco, ¿hoy de qué vamos a hablar exactamente?
Pues hoy vamos a hablar sobre la logopedia pediátrica y neonatal, que es un tema un poco olvidado dentro de la logopedia y es un tema del que la gente no sabe muy bien qué es lo que hace realmente un logopeda pediátrico.
Claro, porque en otras ocasiones que hemos hablado juntas, me comentabas, ¿no?, que la logopeda pues llega incluso a ejercitarlo en bebés, ¿no?, que parece como súper delicado, ¿no?, el tema de que te puedan seguir. Yo imagino que irán por ahí los tiros.
Sí, exacto. Cuando pensamos en el logopeda, en la figura del logopeda, siempre lo relacionamos con la comunicación. Entonces las personas nunca pueden llegar a imaginar que los logopedas trabajen con bebés, porque claro, en bebés no hay comunicación, pero como ya hemos hablado en otras ocasiones, también trabajamos todo el tema de la deglución. Entonces aquí es donde entra el logopeda cuando trata con bebés tan pequeñitos.
Claro, porque nos encontramos a veces que a lo mejor los bebés tan pequeños no saben tragar, sobre todo, por ejemplo, cuando pasan de mamar a un biberón, ¿no?, por ejemplo, o a comer, ingerir comida de normal, ¿no?
Sí, bueno, principalmente, ¿vale?, la logopedia neonatal es un área de la logopedia que, bueno, como ya he dicho, se centra en trabajar con niños recién nacidos, ¿vale?, pero también en niños prematuros o niños nacidos a término que tienen alguna dificultad en la alimentación, ¿vale? Se puede desarrollar, el papel del logopeda neonatal se puede desarrollar tanto dentro de la unidad hospitalaria, ¿vale?, de la UCI, como dentro de un centro privado de logopedia. Es necesario que se lleve a cabo dicho tratamiento, ¿vale?, y que el logopeda tenga una formación específica dentro de la logopedia neonatal. El objetivo del logopeda neonatal, ¿vale?, se centra en garantizar la supervivencia del niño, ¿vale?, cuando es tan pequeñito y cuando hay alguna dificultad en la deglución, que es lo primordial, ¿no? Cuando un bebé nace, que se alimente, es lo primordial. Entonces, lo que hacemos es tratar de que mejore y que consolide dicha supervivencia en el desarrollo posterior del niño, así como todo el tema de las habilidades sociales.
¿Hay algún factor que hace que un niño tenga estos problemas de deglución más que otros?
Sí, claro, la prematuridad, ¿vale? Porque a ver, cuando se alcanzan las 40 semanas de gestación, digamos que todos los músculos que son necesarios para la alimentación en teoría están completamente desarrollados, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunos casos que puede llevar incluso más tiempo, pero la prematuridad es un indicador de riesgo de afectación de todo el ámbito motor, neurológico y cognitivo. Entonces, estos problemas de neurodesarrollo en bebés prematuros están vinculados principalmente a dos factores: al peso en el momento de nacer y a la semana de gestación en la que se produjo el parto. Entonces, los neonatos son en este momento participantes pasivos en el proceso de alimentación, por lo que el logopeda en la UCIN puede ofrecer una prevención y una posterior intervención, tanto del recién nacido como del entorno familiar, ¿vale?, para trabajar en todo el tema de la alimentación. Entonces, sí, es sobre todo en bebés prematuros o en bebés que en el momento del parto han sufrido daño fetal y pues que pueden llegar a tener algún problema neurológico y toda la musculatura implicada en la alimentación pues no está funcionando como debería y pues hay atragantamientos, fatiga, tos, no tienen la fuerza necesaria para poder succionar. Entonces ahí es cuando aparece la figura del logopeda.
Y Claudia, ¿cómo un progenitor puede llegar a darse cuenta de que lo que padece su hijo es que tiene un problema a la hora de tragar, ¿no? Porque muchas veces es que no le gusta comer esto que está comiendo, ¿no? O no le apetece, ¿no? Y a lo mejor es que no sabe tragar lo que está ingiriendo.
Claro, pues a ver, los Lo principal que detectan los papis es que el bebé no está ganando peso durante la alimentación, ¿vale? Se observa que mientras comen se atragantan, el color de la piel puede cambiar. Hay presencia de tos durante la deglución. Muchas veces cuando están al pecho, cuando están con el bebé, se duermen mientras están comiendo. Sobre todo y muy importante, aparecen signos de estrés en el niño durante la alimentación. También puede, los papis, bueno, la mamá sobre todo puede detectarlo porque no hay un buen agarre al pecho y las mamis se quejan de que les duele, hay mastitis de repetición, empiezan las grietas y luego también pues que no hay un buen vaciado del pecho y las mamis pues al final se sienten muy, muy hinchadas, tienen que estar haciendo vaciados continuamente y esos son factores que pueden ayudar a detectar que nuestro bebé, pues que hay algún problema, ¿no?, en la alimentación del bebé. Pero generalmente en los prematuros que suelen estar en la UCI, se suele hacer ya una valoración porque el ser prematuro es un indicador de que pueden haber problemas en la deglución, ya que el tema de la succión se desarrolla sobre la semana 35. Entonces, los bebés que nacen antes de esta semana tienen un riesgo muy elevado de sufrir dificultades en la alimentación.
Y Claudia, ¿tú cómo trabajas con ellos? Porque claro, si ya muchas veces nos da hasta miedo cogerlos de tan... bebés tan recién nacidos, imagino que tú trabajar en esa zona que es la garganta, tan cerquita de su cabeza pequeña, que no está encima tan desarrollado, imagino que será un tratamiento muy laborioso y con muchas dificultades.
Sí, a ver, bueno, lo primero es tener claro, ¿vale?, que se ha demostrado que la estimulación a nivel oromotor mejora la capacidad de la alimentación, ¿vale?, promueve el aumento de peso y disminuye, súper importante, la estancia hospitalaria. Es decir, se ha demostrado que los logopedas que actúan dentro de una UCI, esto es un tema muy importante porque hay muy pocos logopedas dentro de la UCI trabajando, ¿vale?, y se ha observado que disminuyen el tiempo de estancia hospitalaria, ¿vale? Bueno, entonces el tratamiento, lo que hacemos es emplear técnicas de estimulación orofacial antes y después de las tomas, ¿vale? Estas técnicas, pues entre ellas encontramos el posicionamiento, ¿vale? Es muy importante, ya que la cabeza tiene un tamaño más grande que el resto del cuerpo, se recomienda que se encuentre alineada durante la alimentación, que el recién nacido se encuentre sentado sobre las piernas de la mamá o del profesional, en caso de que sea alimentado al pecho, y muy importante, orientar a las familias para favorecer la alimentación segura del prematuro. Luego, otro aspecto sobre el que trabajamos, la sensibilidad y el tono muscular, ¿vale? Que son técnicas destinadas a mejorar el tono muscular y a favorecer la succión y la fuerza en el momento de realizar el sellado labial para conseguir esa presión que es necesaria durante la succión. Luego, trabajamos también sobre lengua, ¿vale? Hay veces que debido a los periodos de intubación tan largos en los hospitales y que hay muchos bebés que son portadores de sondas naso u orogástricas, los movimientos que se necesitan para realizar la succión de lengua pueden verse afectados, ¿vale? Otro aspecto es el sellado labial, ¿vale? Hay que mantener un buen sellado labial para evitar estos episodios de fatiga mientras se alimenta y facilitar la fuerza y posición con la que la lengua realiza la compresión tanto del pezón como de la tetina. Luego, otro aspecto muy importante es la regulación del flujo de la leche, ¿vale? Porque pueden aparecer dificultades debido a la cantidad de leche que se derrama del biberón. Hay algunos biberones que son de flujo rápido, que los papis los compran un poquito por desconocimiento y esto lo que hace es que salga muchísima cantidad de leche y puede causar fatiga y que el bebé no controle bien la cantidad de leche que está saliendo del bibe. Y bueno, pues esto sería un poco también el control de la velocidad. Y por último, pues hacer una selección adecuada de la tetina para el biberón, ¿vale? Que esto, bueno, puede dar también para otro tema. Y realmente, pues esos serían un poquito los aspectos sobre los que habría que trabajar para mejorar todo el tema de la alimentación. Se trabaja mucho sobre la musculatura orofacial.
Pues Claudia, si un padre nos está escuchando, padre, madre que nos esté escuchando y note estos síntomas, ¿puede acudir aquí a Chicas en Neurovila para hablar con vosotros para saber cómo gestionarlo?
Sí, por supuesto, tenemos las puertas abiertas para todos los papis y las mamis que necesiten ayuda e incluso también ofrecer el asesoramiento de lactancia materna, ¿vale? Porque esto muchas veces pues a las mamis les lleva inseguridad, tienen a lo mejor poco conocimiento Y también decir pues que no únicamente cuando esperamos a que el bebé tenga dificultad en la alimentación, sino que incluso las mamis pueden venir antes para hacer asesorías de lactancia materna y pues hablar un poquito de todo, aclarar dudas y pues hacer el acompañamiento y pues estar con ellas en esos momentos que a veces pueden resultar difíciles.
Pues qué maravilla, Claudia, porque es que yo creo que con tu sección estamos reivindicando el papel tan esencial que tiene la logopedia, ¿no? Y estamos, por ejemplo, ¿no?, lo que tú has dicho de reclamar esa presencia de vosotros, de estos profesionales en las salas de neonatos, ¿no?, para sí, cosas como esta, ¿no?, que mucha gente pues desconoce y que hacéis un servicio esencial. Pues el logopeda de Chicas de Neurovila, Claudia Sánchez, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Estás a la 92.2 FM.
Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional Noche de la Chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o a medios a tan solo 10,90 euros el kilo. Además, prueba nuestras deliciosas longanizas caseras y no te olvides de nuestro servicio a domicilio. Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, calle Pietat 52 de Villarreal o al 964 520271.
Bella, so que son de fons, obviamente, vostès ja saben el que és, perquè són els gotxos de Sant Pasqual. I ja saben que des de la setmana passada vàrem començar pues una sèrie de dos capítols amb el nostre col·laborador de divendres, Santi Cortés, dedicat al nostre patró, perquè les festes les tenim ahí al davant. Bon dia, Santi.
Bon dia. És que me vas fer mirar quantes pàgines tenia la geografia, que és d'un sant, del padre Rambla, i estem mirant-lo ara una altra vegada, que eren 400 pàgines. Clar, és que dona per a dos programes o per a moltíssims més, la veritat. Mm-hmm. Els gotxos. És que m'agrada molt perquè, clar, és una de les coses que popularment la gent més recorda, i els gotxos de Sant Pasqual, doncs, pues tu imán, vida i sustento, fue el pan vivo celestial. Logremos por ti, Pascual, los frutos del sacramento, ¿no? Y una, bueno, un dels versets, una de les estrofes, ¿no?, que diu: sois Francisco en la humildad, en la obediencia y pobreza, Alcántara en la pobreza, Luis en la castidad, un Diego en la caridad y en toda virtud portento. Uh-huh. Ese esgocho es la veritat que és del que més recordarà la gent. I són molt bonics. Jo he buscat alguns també en valencià. Estos no tinc clar perquè mossèn Benito Traver els replega en el seu llibre de sobre Villarreal o en algun altre escrit, no recorde ara. No sé si són seus o els replega. Jo crec que són seus. N'hi ha algun goig més que està en valencià, que he trobat jo per ahí, i diu en la mateixa estrofa que he llegit: con que vida i nodriment fou per tu el pa celestial, fes-nos devots Sant Pasqual del Santíssim Sagrament. Vull dir que també està la traducció o l'adaptació al valencià.
Per curiositat, són molt antics els gotxos de Sant Pasqual, més nous?
El que et dic, si es va fer mossèn Benito Traver, doncs antics, bueno, més d'un segle, no? però normalment els gotxos, si es va replegar, mos hem venit otra vez, doncs van, diguem-ne, transmetre-se al llarg del temps i solen ser anònims. Uh-huh. El que sí que he vist és que en altres pobles que veneren a Sant Pasqual tenen o estos gotxos mateixa, la majoria tenen estos gotxos, però també n'hi ha com un parell d'altres versions, eh? Perquè ja sabeu tots els pobles pels que va estar, Orito, sí. Torremosa, crec que va estar a Llecla, Alacant, i on el veneren també, no? Perquè fins i tot he llegit que al Regne de Nàpols n'hi ha algunes esglésies, bé, a tot el món on hi ha catolicisme n'hi ha veneració a Sant Pasqual al capdavall, per tant.
I de què anem a parlar exactament, Santi, avui?
Mira, primer volia matisar una de les coses que van comentar la setmana passada sobre la província franciscana, que van comentar que la província franciscana a la que pertany Vila-real és Catalunya. Catalunya, de la mateixa manera que van parlar del bisbat i del bisbat de Tortosa i el bisbat de Sogorb-Castelló, que el nostre, o Vila-real, estava dins del Tortosa, del de Tortosa, doncs passava històricament en la província franciscana. Però va ser al 2015, si no recordo malament, és a dir, no fa molts anys, que es va fer una gran província franciscana que abastava, tinguéssim una llista de comunitats autònomes, però per resumir, quasi tota Espanya. Aleshores, això es va canviar, però es va canviar fa poc i realment del que vam parlar va ser de la història de la província franciscana, no de, no de l'actualitat, no? Però bueno, volia matisar un poc per si havia quedat ahí en el tinter. Volia aprofundir una miqueta en el sant, en els seus miracles, en, no sé, la missa que farem d'ací poquet, perquè ahí crec que pren molt de protagonisme Rafael Beltrán Moner, que va néixer al 36, que té dedicat l'auditori municipal. Son pare era el mestre Vicent Beltrán Cortés, que era director musical de l'agrupació Els 13, va ser professor de violí. Bé, i per què és important citar a Rafael Moner? Doncs perquè, entre altres coses, hi va fer una missa que s'anomena la missa del Llauraor, commemorant les bodes d'or de la cooperativa i de la Caixa Rural. I l'any 1973, per a celebrar el 7 centenari de la fundació de la ciutat castellonenca, també li van fer una de la ciutat castellonenca que som nosaltres, també se li van, és a dir, de Vila-real, se li va fer un encàrrec d'una missa solemne, una missa solemne dedicada a Vila-real. I l'Església Arxiprestal, en l'any 74, se va fer per primera vegada una composició coral que és la Missa Popular a Sant Pasqual, que és la que jo vaig veure en l'última abans de la pandèmia, està tota pujada a YouTube. La Missa Popular a Sant Pasqual és una preciositat i és una peça de Rafael Moner, que per tant tornarem a sentir en breu. Clar, jo no crec que és important comentar-ho.
Totalment, Santi, però anem a parlar un poquet dels miracles, no? De Sant Pasqual.
És que l'altre dia ho pensava, mirant esta biografia, la de Fra Ignacio Baufais, també, la del pare Rambla, i moltes altres, el mateix procés de beatificació i canonització arreplega tots aquests miracles, clar, entens una miqueta com ha crescut, com ha aparegut, com s'ha incrementat la devoció a Sant Pasqual. I és perquè els sants doncs van acompanyats de prodigis, o almenys això és el que s'expressa en el procés de canonització. En el procés de canonització, de vegades en les pel·lícules pot ser una miqueta exagerat, però perquè n'hi ha un advocat del dimoni, no?, que ha de defensar perquè no és sant, i un altre que és el defensor de la causa, que és el que ha de defensar que sí que és sant, no? I ahí és on, diguem-ne, per a defensar que el canonitzen, a banda de que en aquella època es pagarien diners i totes aquestes coses que solien fer-se, doncs s'havia d'argumentar, no?, perquè havia de ser sant. I aleshores, primer tenim el miracle del xiquet. Jo els he ficat nom, els ho he ficat jo, Era un xiquet...
Però m'agrada com els anomenes,
Pues el miracle del xiquet era el xiquet d'Isabel Pallares, que, com sa mare estava absent, s'havia ficat a caminar, era un xiquet menut, per a jugar fora en altres xiquets. Però va tindre tan mala sort que se va caure per les escales i se va trencar el cap. I aleshores, pues, amb molta angoixa, se queixava a sa mare i tenia por sa mare de que morguera. Aleshores va anar a Sant Pasqual i li va demanar que el curara i que li va dir que almenys visquera per un any, perquè si no el seu home se ficaria molt, s'enfadaria molt, i diu així literalment que la castigaria amb la mort, imagina't, en aquelles èpoques, tal com està redactat ahir. I aleshores Sant Pasqual se fica de genolls davant del xiquet malalt, que està com ja a punt de morir-se, i només fa la pregària, sa mare somriu i se alça completament curat. I diu en la causa que el xiquet sí que va morir un any després, però que en aquell moment, doncs, Sant Pasqual li va fer el miracle. Més miracles.
Tenim un altre miracle, però a una xiqueta, en aquesta volta.
Sí. Esta xiqueta, esta xiqueta, doncs, estava també malalta, no? I estava tota envenada, perquè tenia ferides, tenia moltes ferides, sobretot per el coll i per tot el cos, no? I aleshores, Pasqual el que fa és ficar-li la mà al coll a la xiqueta i li diu: verdaderament és precís demanar al bon Déu que li torni la salut. I de cop, doncs, se li va anar tot el man i se li va curar una xiqueta.
Sí, pareix que els miracles van un poquet entorn a tota aquesta curació de malalts, no?
De malalts, sí. Una altra malaltia que devia ser molt habitual en aquell temps era la cangrena.
Uh-huh.
Aleshores, com la va fer desaparèixer? Doncs en la senyal de la creu. Va invocar el nom de Jesús i de Maria i a la família que va dur a este malalt i va dir: el vostre fill no morirà. I aleshores els pares es van ficar a plorar i diu que estava desahuciat per la ciència, el xiquet, i que pocs dies després el seu xiquet, doncs, es va curar.
Mm. També tenim la curació d'una xiqueta que estava cega.
També, els cegos també, però no només aquesta xiqueta, sinó molts més, i ell li mana fer la senyal de la creu sobre els ulls, pronunciant els noms de Jesús i Maria, i aleshores se cura.
Però fins i tot a un company seu, no?
A un company seu de convent que estava mal dels quissals, és a dir, bueno, li va estalviar faena amb dentista, no? Però li va curar els quissals.
Després, què més tenim?
Home, un dels habituals de Sant Pasqual era el d'encertar l'hora de la mort. Però es veu que en un cas, doncs, va dir a una família, bueno, a una dona, que el seu anava a morir-se, i aleshores ella, com a reacció, es va enfadar. I ell li va dir que ho feia per a que li donés l'extrema unció, per a que li perdonés els pecats abans de morir i tal.
Sí.
I es va enfadar perquè, i es va queixar a l'autoritat d'allí del convent, perquè dia, home, és que això és de com un mal auguri, com si m'estigueren tirant un mal d'ull. I, efectivament, el seu home va morir, però gràcies a això, doncs, va anar el retorn, li va donar l'extrema unció, i l'home estava ja malalt, però se veu que la dona no volia com acceptar-ho. En això de la bona mort, el que sempre comenten de Sant Pasqual, és que ell realment només ho deia a qui volia saber-ho. Per tant, l'home que estava malalt era probablement qui volia saber-ho, però li va dir a la seva dona perquè li ho transmetera a d'ell, no?
Uh-huh.
Perquè ara vos explicaré en el... Bueno, ho explique ara. En el tema dels cols de Sant Pasqual,
sí.
Doncs, que van fer tot un programa dedicat a això, perquè n'hi ha per donar i vendre, doncs el que diu la tradició així és que només el sent si es vol sentir, és a dir... Els colps, en origen, una de les històries és que t'avisen de que vas a morir-te i aleshores per a que te confesses i totes aquestes coses. Però tu li has de demanar al sant que t'avise. Si no vols que t'avise i que siga sorpresa, doncs això és el que sempre... El que sempre s'ha dit.
És una història molt fosca, eh? Israel, bueno, el que desitja, eh?
A veure, jo evidentment jo no els he sentit, si no vos ho contaria.
Home!
Però...
Menys mal que no se'ls ha sentit, també t'ho dic, eh?
però he conegut gent que m'ha dit que els ha sentit, això sí, ja
no, no, no me digues, sí.
Sí, 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 he conegut i gent que... A veure, és que el més captivador dels miracles del sant és que arriben fins a l'actualitat. Home, una de les coses, ja sabeu, que si quan va pujar a primera va avisar, quan el cardenal Tarancón, tot això, mira, això és arxiconegut en el poble,
sí,
no?
Sí, sí, totalment.
Però jo he conegut la gent que m'ha comentat. És que no puc dir molts detalls perquè igual se sap qui és i per què i tal, però que m'ha comentat que els ha sentit i que, o que els havia sentit certa persona que estava a punt de morir i coses així. És que, clar, jo he comentat els miracles de quan ell estava en vida, però com tot clar. Sant, després de morir va continuar fent moltíssims miracles.
Totalment, com quins?
Mira, un dels curiosos és que quan...
Anem a fer una menció especial, val? Si estan escoltant que entra música, és que estan preparant el Fit Carrer i com estem així a la plaça, pues s'entra la música dins dels nostres micròfons. Però seguim amb els miracles de Sant Pasqual després de morts.
Molts ànims als companys del Fit Carrer. Doncs un altre miracle és que ell sudava. Estava suant quan havia mort i aleshores doncs en ungents, en draps, doncs li torcaven la suor i la gent se quedava doncs en els draps estos, perquè ja sabeu que la tradició catòlica és que la relíquia també és per contacte, no?
Clar.
I aleshores estos llenços doncs se veu que eren miraculosos també, no eren com una relíquia. I quan estava allà exposat el sant després de morir-se, una de les persones que conta el padre Rambla que va anar era Bautista Cebollín, m'encanta el nom,
sí,
que era de Castelló de la Plana, i va anar al sant i se va inclinar per a besar-li la mà. Aleshores, a veure, el malalt doncs li besa la mà i no podia caminar, estava coixo. I ell va sentir tot el cos estremint-se i de col van començar a cridar la gent, miracle, miracle, i ell va anar caminant dient que s'havia curat, bueno, s'havia curat, segons conta la tradició.
Sí.
I aleshores ell pues, va anar dret per ahí, ja estava curat de la coixesa, i este miracle és curiós perquè se reconeix en el procés de beatificació i s'anomenen una bulla del papa Innocent XII.
L'altre dia també me vas contar que després de mort, durant l'enterro, durant l'Eucaristia, se va alçar també.
Sí, perquè el que conta si el pare Rambla és que era tant, el Rambla és que era tanta la devoció que va estar un dia més exposat i aleshores doncs el que va passar és que hi havia moltíssima gent allà en l'església, alentada per el, entre altres coses per la curació que acabo de comentar, i van anar uns pares d'una xiqueta que se deia Caterina Simonis, que tenia molts tumors malignes en tot el cos, no? Per a que el curara. I aleshores ells estaven al costat del sant per a veure si el sant es feia, diguem-ne, el favor de curar a la xiqueta Caterina. I ahí va ser quan conta la història que ell va alçar, ell va obrir els ulls. I no, va obrir els ulls i ells ho van cridar, miracle, obri els ulls, però a banda, després van comprovar que a la seva filla se li havien curat totes les nafres i que va obrir els ulls tant en la consagració del pa com en la consagració del vi, conta també. I això també se reconeix per Lleó 13, que té un carrer a Vila-real precisament per el reconeixement al sant. I diu en una butlla, «Yacens in feretro ad duplicem sacrarum espetierum elevation». Estic parlant llatí, però el que diu és exactament el que acaba de contar, que se va alçar a la consagració.
Sí, però és el que estem comentant, no? Que fins i tot la seva llegenda, la seva història, prosseguís després de mort, no, Santi?
Proseguís després de mort i per això proseguís fins als nostres dies, no? Totes aquestes històries que conta el padre Cristóbal de Arta, que era el procurador de la causa, és a dir, el contrari de l'advocat del dimoni, doncs és increïble, no? Conta la història de Fray Diego Bailón, que era l'almoiner, el que arreplegava les almoines, les limosnes del convent. Conta, per exemple, com uns jesuïtes, que són la crem de l'església, els intel·lectuals que no creien res d'això, van anar a comprovar si això era mentida i ells mateixos van sentir els cols de Sant Pasqual. Lo dels cols és una tradició molt, molt curiosa, no només perquè fins als nostres dies arriba. Sí, hi ha una molt semblant que és la de la campana de Velilla d'Ebro, que també està en Aragosa, que és una campana que toca soles. Quan venen esdeveniments com la Guerra Civil i coses sí. així, doncs és curiós, no? La història de la campana de Velilla d'Ebro també és per a mirar. Però tota la història del sant, hi ha fins i tot, que això no sé si deixar-ho per un altre dia, perquè és prou fortet, e històries de com Sant Pasqual ressuscita a morts. Pues,
val, això ho dissem per un altre per dia. A un nou capítol, no, Santi?
Sí, perquè ahir n'hi hauria molt per a contar. Però del que sí que voldria quedar-me és que en uns pocs dies celebrem Sant Pasqual, que segurament ens beneirà aquestes festes que ja portem massa festes sense poder-les gaudir en la seva plenitud, per a que ho passem bé, per a que les disfrutem i per a que no estiguem malalts i que tot el món que estiga feliç disfrutant de les penyes i de la festa i de les celebracions.
I per a iniciar-les, les iniciarem amb tu el divendres que ve, si te pareix bé.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Bé, i nosaltres ja vos diem, com sempre, adeu. Tornem la setmana que ve, dilluns, a les 12. Però, cuidao, esteu molt atents a les nostres xarxes socials perquè tindrem novetats d'un nou concurs patrocinat per Opticalia i Bob Vila-real. És que sempre vos estem intentant pues, desitjar-vos, no?, o fer regalets per la vostra simpatia, per escoltar-nos tots els dies. Aixina que, molt atents, no vos deixem escapar, encara que siga cap de setmana, i nosaltres ens escoltem de nou dilluns, a més, en aquesta festa, en aquesta setmana que arranca abans de les festes patronals de Sant Pasqual. Així que tindrem moltes coses de les que parlar.